Ràdio Capital presenta el resum de l'any.
Benvinguts al nostre repàs especial de l'any a la Bisbal d'Empordà. Han estat 12 mesos intensos, amb molta activitat al carrer, canvis de govern, debats sobre la seguretat i un munt de propostes culturals i esportives que han omplert l'agenda. En aquesta estona posarem ordre als titulars i repassarem què ha passat, per què és important i com ha anat canviant la ciutat al llarg del 2025. Comencem per un dels grans fils conductors de l'any, la seguretat i la percepció de convivència al municipi. El 2025 s'ha parlat molt de robatoris i ocupacions. Les primeres setmanes de l'any ja vam tenir titulars, com ara la detenció de diverses persones relacionades amb robatoris a la Bisbal i una campanya de seguretat ciutadana orientada també a prevenir ocupacions de pisos. Al llarg dels mesos s'han anat repetint casos, robatoris en domicilis, en supermercats i agressions que han acabat amb diversos detinguts. Enmig d'aquest context, la Bisbal ha posat el focus també en la dimensió social i de convivència. Un dels titulars més colpidors de l'any ha estat la denúncia per l'aparició de cartells racistes al municipi que assenyalaven joves marroquins i els relacionaven amb robatoris. L'episodi va obrir un debat incòmode però necessari sobre el racisme, els discursos d'odi i la responsabilitat col·lectiva a l'hora d'afrontar la inseguretat sense criminalitzar comunitats senceres. Un dels punts clau ha estat el canvi en la gestió de les ocupacions. La Bisbal ha aplicat el nou protocol de l'Audiència de Girona i, segons el consistori, ha passat d'unes 5 ocupacions per setmana a una al mes. També s'han aturat ocupacions en marxa utilitzant aquest nou marc jurídic. Ho explicava l'exregidor de Seguretat, Xavier Dilmé.
Clar, el que et dona l'oficina és la continuïtat, que és molt important. O sigui, si no teníem l'oficina, quan hi havia un servei, qualsevol escamot o que estava de guàrdia havia de gestionar el tema, etc. Això què ens permet? Ens permet canalitzar-ho tot cap a una persona que ja sap com s'ha d'actuar, que ho té molt per mà, i ens permet que hi hagi continuïtat en el temps. És a dir, mira, dilluns i dimarts ens en cuidem i dimecres, dijous i divendres no fem res. No, és constant. O sigui, els hi estem a sobre i ells en són conscients d'això. Llavors, què fan? Doncs, evidentment, opten per altres vies que no són a la Bisbal.
En aquest context hi ha hagut episodis especialment delicats, com les 6 estrebades violentes a gent gran en menys d'una setmana, i també hi feia referència a l'exregidor de Seguretat, Xavier Dil.
I per tant no ho atribuïm. Ho atribuïm més aviat un mimetisme. Aquí hi ha localitzacions que ho estan de ben a prou, que ho estan patint a diari, però d'una manera aquí no ens hi trobàvem, eren coses esporàdiques, i llavors hi ha aquest cert mimetisme de que per aquests delinqüents, doncs la gent gran malauradament és un blanc molt fàcil, i bé, no valoren que fer caure una persona de 80 i pico d'anys doncs pot tenir unes conseqüències per elles quasi terminals, no?
Com a resposta més visible, el municipi ha decidit instal·lar 8 càmeres de vigilància per combatre els robatoris dels darrers mesos. L'objectiu és reforçar la prevenció i tenir més eines per identificar els autors dels delictes.
A més, ha d'estar acreditat doncs, que hi ha hagut una problemàtica de robatoris, etc. I bueno, el desembre ens van donar l'autorització per poder-los posar. Posarem 8 càmeres que farem, diguem-ne, perimetrar doncs, la zona centre de la ciutat, que difícilment es podrà entrar o sortir del centre sense que les càmeres doncs, t'agravin. Són càmeres de seguretat ciutadana, no són càmeres de matrícules, vull dir que graven cares, per dir-ho així. I jo crec que ens permetrà doncs, tenir un efecte dissuasori important aquí.
Alhora, la Bisbal ha reclamat la presència d'un fiscal fix als jutjats per agilitzar els processos penals, convençuda que una justícia més ràpida també és una peça clau per reforçar la seguretat. En resum, ha estat un any marcat per titulars de successos, però també per mesures concretes, com la coordinació policial, noves eines judicials, càmeres de vigilància i un debat obert sobre la convivència i el racisme. Si parlem de política local, el 2025 ha estat un any mogut a l'Ajuntament de la Bisbal. A mitjans d'any, l'equip de govern va fer un balanç positiu dels 2 primers anys de mandat, posant en valor els projectes impulsats i les inversions aprovades. Però el relat d'estabilitat no va durar prou, perquè Tots per la Bisbal va anunciar que abandonava el govern municipal per desavinences amb la resta de grups. Aquest trencament es va explicar, entre d'altres, pel relleu de Xavier Dilmé per alguns projectes municipals municipals i també per la manera com es van aprovar els pressupostos.
Jo crec que tot això forma part d'un... Potser és la meva sensació, tampoc ho hem discutit prou a fons, però crec que evidentment que és un tema de... És un tema de que, que hi hagi un cap de cartell nou amb una àrea molt potent, que a més és teoria, en teoria és la prioritat del govern, doncs els que es preocupen de qui es posa les medalles, doncs evidentment això els hi preocupa. A mi, com que i el nostre grup ens preocupa que les medalles se'ls posi el govern en conjunt, perquè ja entenc que quan es fa una feina ben feta per part de Junts o una feina ben feta per part del PSC, nosaltres almenys fins al dia d'avui ens anem alegrant, perquè sempre hem entès que el govern és el mateix.
Des de l'alcaldia el missatge va ser clar. El trencament no canviava les prioritats del govern i es mantenia la voluntat de tirar endavant el full de ruta previst, ho explicava l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
No, per tant, pensant que ens havíem de seure i com dic, no és el mateix un pacte fet amb en Xavier Dilmegues, com ell mateix diu, no és una persona que porta moltíssims anys a l'Ajuntament i se'l coneix, que no donar-ho a una persona com en Carles Engar, que a més professionalment doncs, té unes habilitats importantíssimes i que per tant potser hagués estat millor doncs, que hagués tingut doncs, altres responsabilitats de l'Ajuntament, més allò no, més acordes al que ell és professionalment.
El reequilibri polític va anar acompanyat d'una reorganització de les delegacions després de la renúncia d'aquests regidors de Tots per la Bisbal. En clau de serveis bàsics, l'Ajuntament ha adjudicat per 2,5 milions d'euros el contracte Pont per a la gestió de l'aigua com a pas previ a la municipalització d'aquest servei. L'objectiu és guanyar capacitat d'inversió per renovar una xarxa que arrossegava anys de manca de manteniment, tal com apunta l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio.
I com vam dir al principi de legislatura, la prioritat o una de les prioritats que teníem com a Ajuntament o com a govern municipal era solucionar tot el problema que hi havia amb l'abastament d'aigua potable, creiem que està en bona part solucionat, i enguany s'aprovaran definitivament els dos projectes que hi ha per arranjar les canonades d'aigua i de fet ja es licitarà aquests projectes també abans de final d'any i per tant entenem doncs, que el primer trimestre de l'any següent ja tindrem executades aquestes obres.
Un altre esdeveniment important va ser que un jutjat va impedir l'enderroc parcial de la biblioteca municipal i va obrir la porta a recuperar un equipament que feia 15 anys que estava pendent després de molts anys de litigi, tal com apunta Aparicio.
Per tant, han passat 15 anys que ha estat a la vista de tothom, perquè ningú l'ha pogut utilitzar, poder fer l'utilització. Nosaltres, com que ja vèiem que hi havia aquesta possibilitat ferma, ja hem començat amb aquest any, vam començar doncs, a demanar pressupostos per fer aquest estudi que cal. Vam contactar amb la consellera de Cultura, que tenim hora amb ella, vindrà a veure la biblioteca el mes de maig, el 16 de maig, si no recordo malament, i a més doncs, tenim hora amb el director general de Biblioteques, que li vam comentar també la possibilitat tot això per veure quins nous requeriments hi ha en aquests moments, no només tècnics de l'edifici, sinó també en funció de les funcions que ha de fer la biblioteca.
També es van enllestir les obres del carrer del Bisbe i l'alineació nord de la plaça del Castell, dos espais molt centrals que van guanyar en coherència urbana i qualitat d'espai públic. Un altre focus important va ser la mobilitat i la seguretat viària. L'Ajuntament i la Generalitat van acordar una inversió d'uns 1,4 milions d'euros per renovar la travessera urbana de la GI-660, un punt clau d'entrada i sortida de la ciutat. Alhora es va treballar per millorar l'accessibilitat amb iniciatives com la instal·lació dels primers senyals acústics per invidents al semàfor de les voltes. Pel que fa als equipaments, el 2025 es van fer obres a la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu, on es van renovar la xarxa d'aigua calenta sanitària per garantir un servei més segur i eficient. També es va adjudicar la reparació de la coberta del Castell Palau, un edifici emblemàtic que necessitava intervencions per garantir-ne la preservació. En clau de parcs i zones verdes, un dels punts destacats va ser la reobertura del Parc 8 de Març amb nous jocs infantils i més seguretat que el converteixen en un espai més amable per a les famílies. Si hi ha un àmbit on la Bisbal projecta identitat cap enfora és la cultura i de manera molt especial en el món de la ceràmica. El 2025 ha estat un nou pas endavant en aquesta línia. I és que el Terracota Museu ha mantingut una programació intensa. Va inaugurar la instal·lació Paisatge Pols d'Argila de Pere Noguera. També va presentar l'obra de la nissaga ceramista Alcalà a la Peixera i va recuperar el cicle 4 peces de museu. A més, va celebrar una nova edició del Festival Internacional del Terracota Museu amb concerts com el de Pioneers i una 13a edició que va acabar amb èxit de públic i diversos sold-out. Ho explicava el Marcel Lladó, vinculat al Festival Internacional del Terracota Museu.
No hi ha tot aquest còctel, doncs, fa això. Explica aquestes dues branques de l'ADN del FITEM que ens agrada posar de relleu cada juliol aquí als Jardins de Terracota.
La Bisbal també ha mirat cap al món participant en la celebració del 10è aniversari de DEUA com a ciutat mundial de la ceràmica, reforçant la seva presència en xarxes internacionals del sector. També, des de la música clàssica, el músic bisbalenc Joan Aparicio ha treballat en la transcripció de peces inèdites perquè puguin sonar en grans auditoris d'arreu del món.
Jo me venc a lo que sigui. Jo, si toca música clàssica, m'encanta treballar, perquè en l'orquestra m'agrada molt, el so de l'orquestra és de les coses que m'agrada. També havia treballat per Operació Triunfo fa 20 anys enrere, quan es feia aquí a Barcelona, que feia el Ballet Músic i tota aquesta gent de Punto Músic, etc. I llavors també he fet arreglos per el fotògraf de Mauthausen, la pel·lícula que fa uns anys va sortir, també em van encarregar arreglos i moltes coses, he fet moltes coses.
La connexió entre ceràmica i vida quotidiana també ha tingut un altre exemple amb el projecte Cartabó a taula, una proposta que unia gastronomia i ceràmica i que posava la creativitat artística al servei de l'experiència de menjar i compartir taula. En l'àmbit coral i patrimonial, el Cor Carreres d'Agues i el Cor i Orquestra de la Passió van recuperar el Rèquiem de Melcior Ferrer, una partitura bisbalenca del segle XIX que feia dècades que no se sentia. Ho explica el president del Cor Carreres d'Agues, Jordi Bassa, i també el director d'aquest cor, David Granato.
Ens hem embrancat amb un projecte que potser també és molt il·lusionant recuperar el Rèquiem de Melcior de Ferrer de Manresa.
I realment, quan escarbes una miqueta en els nostres arxius, que per sort estan força acabada, força millor, trobes unes joies que són genials i que moltes vegades et trobes que si fossin alemanys o fossin francesos, realment serien peces que serien conegudes arreu. I no ho són, i estimosament, perquè són catalans o perquè la història els ha castrat.
A escala més àmplia, l'any cultural ha estat ple de cites. L'Empordà Music Festival va completar el seu cartell amb noms com Sopa de Cabra o Miqui Núñez i va reunir milers de persones a la Bisbal. De moment, el festival també ha confirmat noms d'artistes per a l'edició del 2026. El Festival Mirades també va portar exposicions fotogràfiques a diferents municipis, entre ells la Bisbal. El Festival de Microdansa 15 metres quadrats també va celebrar una nova edició amb la ceràmica com a protagonista. I el duet Santiago Auceron i Annie Bisuit va anunciar l'estrena de la seva gira internacional a la Bisbal dins del marc del Festival Vips Ball Sound. Tot plegat reforça una idea clara, i és que la Bisbal no és només un municipi que gestiona obres, serveis i seguretat. És una ciutat cultural que utilitza la ceràmica, la música i les arts per definir qui és i com es vol mostrar el món. El 2025 també ha estat intens en l'àmbit esportiu. És que un dels moments forts va ser un any més el torneig internacional de tennis femení sol gironès WTA Tour, que la Bisbal ha acollit en la seva 9a edició. El municipi ha estat l'aparador del tennis d'alt nivell des de la presentació del torneig fins a la victòria final de la tennista letona Darja Seminis Taja. El torneig ha situat de nou la Bisbal en el mapa esportiu internacional.
Això ja comença el primer diumenge, el diumenge abans del 6 d'abril. Comença amb la prèvia, amb 8 jugadores que es buscaran un lloc per ja el quadre final. I llavors cada dia hi haurà activitats de tot tipus, sobretot incloent una activitat que ens marca molt nosaltres cada any, que és la jornada de tennis inclusiu.
També va passar pel territori la Volta Ciclista a Catalunya, que va fer del Baix Empordà un escenari destacat dins la seva 104a edició. Aquest tipus d'esdeveniments donen visibilitat al municipi i mobilitzen afició i comerç local. I si parlem d'esport i identitat local, no podem oblidar el Bisbal Bàsquet. L'equip va protagonitzar diferents titulars, des de conèixer els rivals per la temporada 25-26 a la segona FEB i viure una autèntica revolució amb fitxatges i sortides fins episodis més polèmics. De l'altra, la notícia més greu ha estat la gravació sense consentiment de jugadores del Bisbal Bàsquet a les dutxes del pavelló municipal. L'Ajuntament va condemnar en el seu moment els fets i va anunciar mesures per reforçar la seguretat en aquestes instal·lacions esportives. Ho expliquen jugadores del Bisbal Bàsquet.
Tant el club com les persones afectades vam sol·licitar a l'Ajuntament mesures concretes per evitar que fets com aquests es repetissin. Tot i això, aquestes mesures no s'han implementat encara i és per això que continuem expressant la nostra queixa. Entre les mesures sol·licitades hi havia instal·lació de càmeres de vigilància a l'entrada, l'augment de l'alçada i la privacitat de les parets de les dutxes, la col·locació de vinils opacs als vidres, increment del control de seguretat i execució immediata de les obres d'ampliació dels vestidors que ja fa 7 anys que estan pendents.
És un cas que ha obert reflexió sobre la intimitat, la seguretat i el respecte en l'àmbit esportiu femení. En conjunt, l'esport ha tornat a ser una eina de projecció, cohesió i debat, des de les grans cites internacionals fins a la defensa dels drets i la dignitat de les esportistes locals. La Bisbal no s'entén tampoc sense el seu teixit associatiu i sense els espais on la gent es troba i es reconeix. Un dels moments més emblemàtics de l'any va ser, un cop més, el guardó de Bisbalenca de l'any. Primer es va obrir el període per presentar propostes i finalment s'ha pogut votar entre 7 candidatures. Ana Pasqual va rebre el guardó amb més d'un 25% dels vots emesos. Aquest reconeixement, que surt de la participació ciutadana, reforça el valor que la ciutat dona a la implicació de la seva gent. També hi va haver celebracions molt simbòliques, com els 40 anys dels Dracs de la Bisbal, amb dues cercaviles i més d'una desena de colles de foc convidades. La festa va servir per mirar enrere, recordar 4 dècades de cultura popular i reforçar també el sentiment de pertinença. En l'àmbit educatiu, una de les històries de l'any ha estat el canvi de percepció de l'escola Empordanet, que ha passat a ser considerada un centre de màxima complexitat a tenir més demanda que places disponibles. Famílies i mestres van explicar com han viscut aquesta transformació.
Sí, de fet, ell verbalitzava això, no?, de dir, ostres, no?, tot aquest estigma que hi havia, no?, de que tot l'alumnat o la majoria era nouvingut, no?, d'ell no sentir-se incluït a l'escola, no? De no sentir-se identificat, no? Com un algo molt important ell en portar la seva filla a l'escola que portes, no? Els teus fills. Llavors, clar, això li va canviar. També quan van venir Portes Obertes va veure que hi havia una diversitat de famílies molt diferent, no? I això també amb persones, no?, que poder això els frena més, no?, anar a una escola no tan coneguda, et tira endavant.
Un altre dels episodis que ha generat debat ha estat la polèmica sobre la Rigota Berna. D'una banda, vam tenir un titular sobre la compra de l'espai per part dels voltors de la Bisbal. De l'altra, la Junta dels Geganters va qualificar aquesta compra com una irresponsabilitat ètica i enmig declaracions del batlle Òscar Aparicio, que va arribar a dir que creu que els voltors no van comprar els terrenys.
Allò és un sector de transformació que no només és aquest solar, sinó que dona tota la volta, passant pel carrer Carreret fins a arribar a l'avinguda de l'Aigüet. Per tant, tota aquesta qüestió de que si compro, si cedeixo, si no sé què, ja se'ls va dir a les dues entitats que estaven entrant en una polèmica que urbanísticament no s'aguantava perquè difícilment es podia fer el que s'està plantejant. L'Ajuntament no pot comprar perquè si compra passem a ser propietari majoritari. Hem de desenvolupar directament aquell sector de transformació, el ser majoritari, perquè tota aquesta polèmica, jo li deia, si compra una entitat, el problema que tindrà és que un moment o altre haurà de desenvolupar.
Més enllà de qui té raó, el que reflecteix tot això és un debat sobre l'ús d'espais simbòlics, la memòria col·lectiva i també el paper de les entitats. Si mirem enrere, el 2025 a la Bisbal d'Empordà ens deixa un mosaic molt dens. Un debat intens sobre seguretat, amb robatoris, ocupacions, càmeres de vigilància i reclamacions de justícia. També moviments al govern municipal amb trencaments, reorganitzacions i decisions sobre pressupostos i ordenances. Una ciutat també en obres que renova carrers, travesseres, equipaments i espais verds i que aposta per l'energia solar i l'accessibilitat. També una capital cultural i ceramista que omple el Terracota Museu, impulsa festivals i exporta la ceràmica i la música arreu del món. Un teixit associatiu i esportiu que és viu, que combina grans esdeveniments internacionals amb la defensa del respecte i la dignitat de les persones i que celebra la trajectòria d'entitats històriques com els Dracs. En definitiva, ha estat un any intens, amb llums i ombres, però també amb una idea clara. La Bisbal és una ciutat que es mou, que discuteix, que es mira al mirall i també que prova de millorar-se.